Doctor Juan Carlos García Valdecasas, cirurgià que va operar Erika Vidal, bon dia.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Molt bé, moltes gràcies. Carles Vilarrubí, vicepresident de l'Àrea Institucional del Barça, bon dia.
Molt bon dia.
Doctor García Valdecasas, escoltar això l'emociona?
Pues sí, la verdad es que impresiona, porque nadie piensa, uno, cuando se hace este tipo de trasplante, piensa en salvar la vida, pero, hombre, recuperar las condiciones que tiene Erika Vidal son espectaculares.
Uh-huh. Dissabte va veure el Barça-Mallorca, vostè?
Perdó?
Sí, va veure el Barça-Mallorca.
Sí, lo vi.
El va veure, sí. Vostè no tenia ni idea que jugaria aquest partit, ni que seria avui, ni que seria la setmana que ve, ni que podria haver estat la setmana passada. No tenia ni idea.
No, bueno, vamos a ver, nuestra sensación es que en estos momentos es un jugador más del Fútbol Club Barcelona y que iba a jugar en el momento que el entrenador lo considerara necesario. Y eso ocurrió el día de Mallorca y, por lo tanto, a ver, es una espera que esperábamos tanto tiempo que realmente cuando ocurrió, realmente fue menos sorpresa del que pensábamos, aunque es impresionante.
¿Ha parlat amb el jugador després del partit o l'ha vist?
No, pues no he tenido la oportunidad de hacerlo, no lo he hecho. Pero bueno, la alegría sigue siendo inmensa.
Quan vostè va operar Vidal, va dir, pot ser que torni a jugar, pot ser. ¿Com se sent ara que ja no és pot ser, sinó que ha estat?
Bueno, la verdad es que como antecedentes de este tipo no hay, yo considero que es una situación absolutamente milagrosa. Desde mi punto de vista, recuperar una persona para un trabajo habitual, pues es lo que conseguimos con el trasplante de hígado en el 90% de las veces, pero para una cosa como es esta, pues creo que es absolutamente excepcional. Nuestro sentimiento es que, bueno, que la sanidad catalana ha demostrado una capacidad de respuesta y un nivel asistencial extraordinario, y que eso nos tiene que sentir de orgullo a todos los catalanes.
Uh-huh. A Vidal es veu un cor, i ho va dir després de la roda de premsa, primer a Barça TV i després als mitjans que l'esperaven allà, dels quals a RAC1, es veu un cor de jugar al màxim nivell, encara diu un parell de temporades. És possible? És a dir, a partir del moment que vostè ha dit que és miraculós el que ha passat, és excepcional, vostè ho veu possible que pugui jugar encara al màxim nivell un parell de temporades o s'ha de veure-hi a poc a poc?
Hombre, yo creo que hemos de ir poco a poco, y en prudencia, y con mucha prudencia. Y se está teniendo esa prudencia por parte del equipo médico del Barcelona, y en nuestro nivel por parte nuestra. Yo insisto, ahora es un jugador de más de Fútbol Club Barcelona. Y lo que pueda hacer, la respuesta nos la dará él a medida que pase el tiempo. Nuestra sensación es, pues eso, de sorpresa y de alegría. Pero a medida que va cumpliendo récords, pues lo único que tenemos que nosotros es sentirnos orgullosos y asumir la evidencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Digue'm la veritat, vostè s'ho pensava quan el va operar, després de fer el trasplantament, que Erika Vidal tornaria a jugar algun dia al Camp Nou?
Yo lo veía difícil. Mi idea siempre fue que saliera vivo, que estuviera vivo y que tuviera calidad de vida. Este era nuestro objetivo inicialmente, y que pudiera disfrutar de su familia y de sus amigos. Todo lo demás es desde nuestra parte, desde el hospital, desde los médicos del hospital que lo tratamos, es en añadidura, por supuesto.
I aquesta añadidura, per què ha estat? Per la seva força de voluntat? És a dir, pel propi esforç del jugador?
Yo creo que hay dos factores. Uno, pues evidentemente que el trasplante ha ido todo muy bien, que todos los aspectos que pueden condicionar el resultado de un trasplante pues se han resuelto favorablemente, y por lo tanto lo ha colocado en unas condiciones que él, como jugador, como persona, como actitud, ha sabido llevarlas muy bien y responder de una forma muy positiva, con una actitud que siempre he dicho, la actitud es importantísimo a la hora de recuperar un paciente, y él ha demostrado una actitud pues muy buena, y esto ha hecho que se fuera posible. Pero claro, si la primera parte no pasa, si no se resuelven todos los aspectos asociados a un trasplante, que son muchos y muy variados, si no se resuelven de forma favorable, difícilmente esto hubiese ocurrido.
El debut de Vidal serà un exemple a seguir. Vull dir, avui per aquest matí parlava d'un fet històric, però no només per la societat, estem parlant d'un fet històric, no només pels metges, per la història de la medicina, no només per la història, evidentment, del món no futbolístic i no del Barça, del món esportiu en general, però també ho serà per la societat. I és un exemple per molta gent, pels malalts, per les famílies, pels metges. Creu que és un exemple que ajudarà, que pot ajudar a les famílies, als malalts, a tractar aquest tipus de càncer?
Yo creo que es una imagen extraordinaria de lo que puede llegar a hacer en la medicina. En estos momentos hay mucha gente que está pendiente en un trasplante. E indudablemente, ver una persona como Erika Vidal recuperada, pues les va a permitir tener una actitud y una, supongo que un optimismo muy diferente. Llevamos más de 1.800 trasplantes de hígados en Cataluña, en Barcelona, en el Hospital Clínico, con unos resultados muy buenos. Pero indudablemente este marca una referencia para todos los que ahora están pendientes del mismo trasplante, del mismo tipo de trasplante, sea en nuestro hospital, sea en el Hospital de Belviche o sea en el Valle Verón. Por lo tanto, creo que es sumamente positivo para todos ellos y creo que es la verdad que el 90% de lo que nosotros trasplantamos tiene una calidad de vida extraordinaria.
De moment, sobre aquest tema del partit del dissabte i de la repercussió, m'agradaria que ara, si algú té una pregunta, la formulés, després vull parlar de com se'l va detectar i tot plegat, però només una pregunta per part meva. Ell està curat?
Bueno, en principio sí. No hay ninguna razón para pensar lo contrario. Esto, tal como el trasplante, digamos, es un tratamiento curativo y eso es lo que se ha hecho. Igual que muchos otros pacientes trasplantados en estas condiciones.
Vale.
La situación es esa.
Molt bé. Jo
en aquesta línia, doctor, és a dir, a Erika Vidal, ara, diguéssim, ja se'l pot tractar des del punt de vista mèdic com a qualsevol altre futbolista sa de l'equip? És a dir, si l'entrenador el veu futbolísticament i físicament al 100%, se'l pot fer jugar els minuts que es consideri oportú només tenint en compte criteris futbolístics?
Hay dos cosas muy importantes aquí. Una es que es jugador actualmente del Fútbol Club Barcelona, está en la plantilla profesional y por lo tanto está a disposición del entrenador, y eso lo entendemos todos, yo creo. La segunda, que es muy importante, es la actitud del jugador, que él quiere jugar, quiere estar y quiere ponerse. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que sea tratado de forma diferente. Yo creo que está en ese sentido. Hay que intentarlo así.
Per tant, m'està dient a la pregunta d'encertar el Pou, és que ell podria jugar perfectament de titular al partit de dimecres si ho considerés oportú Tito Vilanova, eh?
Eso es lo que preguntas a ti, ¿sí?
Evident, però des d'un punt de vista mèdic, sí, des d'un punt de vista mèdic, sí. Val, alguna pregunta, Banyeres, Jack, i fins i tot el Carles Vilarrubí?
Sí, doctor, això és, des d'altres sectors, evidentment, des de la societat en general, s'ha parlat d'un miracle, no? Vostè també ha fet referència a aquesta paraula. Realment considera un miracle o és que és un fet que ja podem començar a considerar normal que una persona amb aquest problema pugui fer després una vida normal, fins i tot quan la normalitat, en el seu cas, és la pràctica esportiva al més alt nivell? ¿Eso es una excepción?
Yo creo que eso es la excepción. Yo creo que eso es la excepción. Si usted pregunta a la mayoría de nuestros pacientes trasplantados y su calidad de vida es extraordinaria y les permite hacer un trabajo absolutamente normal e incorporarse a su vida laboral. La situación aquí es excepcional. Y como tal, pues hay que tener en cuenta, pues que, pues insisto, todos los resultados favorables, todo el camino que ha seguido favorable del trasplante a lo largo de este año, y por supuesto la actitud del jugador y su voluntad absoluta de querer volver a jugar. Todo esto influye, claro que sí.
¿Bañeras?
Yo considerarlo como normal, pues bueno, hay que ser muy prudente. Yo creo que hay que, bueno, vamos a ver. En la medicina nos vamos cumpliendo retos. Hace 25 años que se lleva el programa de trasplante hepático del Hospital Clínico. Cuando hicimos nuestro primer trasplante, nuestra actitud era salvar la vida. Ahora ya nos conformamos con eso, necesitamos mejorar la calidad de vida. Y ahora ya, pues en estos momentos de vida nos ha marcado un nuevo hito. Y creo que, bueno, todos los grupos de trasplante en España tenemos que buscar ese objetivo. La otra cosa es que se consiga.
Banyeres?
Sí, home, jo crec que segur que el fet de la situació de Vidal i el simbolisme que recau amb ell serà molt important de cara a estimular a fer més suportable el fet dels trasplantaments, no?, per qui ho necessiti. Però hi ha un aspecte també humà, que és el del cosí, que va aparèixer en les revelacions del futbolista, no? Hi ha problema de donants o hi ha necessitat de conscienciar també la donació? El cosí, estem parlant de que la Vidal pot fer vida normal, el cosí tindrà alguna repercussió per haver sigut donant d'una part del seu fetge?
La verdad es que su primo aquí ha jugado un papel importantísimo. Evidentemente, sin el primo no hubiésemos podido plantear el tratamiento. Eso está claro y se hubiese tenido que esperar, como todo el resto que están en nuestra lista de espera, a que aparezca un donante cadavérico. Yo creo que hay que sensibilizar. Esto nos puede ayudar también y nos tiene que ayudar a sensibilizar a la población a la donación. Creo que la donación cadavérica en España es un ejemplo para el resto del mundo tenemos el número de donantes más alto por encima, muy por encima de lo que pueda pasar en Estados Unidos y en el resto de Europa, y creo que eso no lo podemos perder. Dicho esto, también es cierto que ahí necesitamos la donación en vivo y otros tipos de alternativas para conseguir llegar al mayor número de pacientes, porque todavía hoy fallecen pacientes en la lista de espera pendientes de un trasplante. Y por lo tanto la donación en vivo hay que mantenerla. El primo ha sido básico en esto y por supuesto yo quiero desde aquí mi reconocimiento a él y a todos los que han hecho posible la donación en vivo en España y en el mundo, porque son un ejemplo para todos de altruismo. Pero no deja de ser un riesgo para esa persona, y esto ahí tiene toda la razón. Un riesgo al que se le somete de forma inmediata, que sabemos que gracias a Dios y a largo plazo pues no influye en esta persona, puesto que el hígado se regenera, pero no deja de ser un riesgo al que se somete una persona sana, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta.
Doncs comencem per l'educació, de preguntar-li també com està el cosí.
Está muy bien. Lo seguimos controlando cada 3 meses durante el primer año y luego cada año a partir de entonces, y su estado general es muy bueno y está en muy buenas condiciones.
¿Em pot recordar l'operació? Quan dic recuperar l'operació, va ser molt llarga, recordo que va ser molt llarga de durada, molt llarga, y amb molta gent al quiròfan, ¿no?
Bueno, siempre. El trasplante de hígado moviliza un total de unas 25 personas y una donación en vivo, pues hay dos intervenciones. La intervención en el donante, que es compleja, difícil y larga, y la intervención del receptor, que es como cualquier otro trasplante, algo más sofisticado en cuanto al tipo de empalmes. Pero sí, duró 12 horas, porque se plantea, y siempre lo hemos planteado así desde que hicimos el primero, como intervención que ha de durar pues lo que tenga que durar. En situaciones fáciles pues tardamos menos, en situaciones difíciles pues tardamos incluso más. Pero por eso necesitamos un equipo quirúrgico como el que está en el hospital, y desde que yo me siento muy orgulloso, pero muy orgulloso, que pues estamos ahí, estuvimos ahí durante todas las horas que hizo falta para sacar la situación adelante, y eso fue muy importante.
Sí. Digues, Carles, digues.
No, només era aprofitar, perquè en situacions com aquestes, sempre quan la malaltia apreta, tots ens en recordem dels metges, però després, quan les coses solucionen, l'amnèsia apareix de manera particular i col·lectiva, no? I jo voldria aprofitar que ens ha donat l'oportunitat de sentir el doctor García Valdecasas per felicitar-lo amb ell, perquè en aquests moments tots pensem en coses tan òbvies com que és el personatge el que té el gran mèrit, és l'Eric, és la seva família, el seu entorn, els seus companys, tothom. Però s'ha de felicitar el doctor García Valdecasas i el seu equip del clínic per l'excel·lent feina, perquè això, a més, segur que una de les parts més importants de l'èxit d'això també ha estat el doctor García Valdecasas.
Bueno, yo déjame añadir que yo creo que todo el hospital aquí tuvo un nivel especial extraordinario en todo momento, como hacemos con todos los pacientes, como hacemos con todos los pacientes. Y creo que ese compromiso del hospital clínico se nota en nuestros resultados y se nota en nuestra repercusión de todo tipo.
Y dos preguntas para acabar y después continuaré con el vicepresidente del Barça. La primera, parlava vostè de la força, del paper que juga el capdavanter Catalunya amb el tema de les donacions d'òrgans, de com està preparat, per exemple, l'Hospital Clínic, entre tots els hospitals de Catalunya, pel tema dels transplantaments. Una pregunta, vostè li deu fer un mal terrible escoltar segons quines declaracions respecte a la donació d'òrgans i a la retallada en el que seria el pressupost pel que fa al tema de les donacions, no m'imagino?
Bueno, pues sí, pero tengo que reconocer que en este sentido tanto la Generalitat tiene una especial sensibilidad porque esto no ocurra. Y evidentemente, pues condiciona probablemente las compensaciones, pero el objetivo y la actitud tanto de este hospital como del resto de hospitales en Cataluña es el mantener nuestra actividad y que esto no se resienta ni en la cantidad ni en la calidad, puesto que estos pacientes tienen que pensar que pueden estar hasta un año, 2 años en lista de espera pendiente de un hígado, y sería tremendamente injusto que estuviera condicionado por eso. Yo creo que eso podemos estar tranquilos en Cataluña, que no va a ocurrir.
Y una segunda pregunta, sense cap ànim de mala fe, a més així ho hem recalcat, la gent que ha enviat els 3 oients, perquè ho hem preguntat avui, que és fins a quin punt Erika Vidal ha tingut la sort de tenir una, diguem-ho, una vida econòmicament estable per poder recuperar-se tan ràpid.
No, hombre, desde el punto de vista de la seguridad social, el coste ha sido cero. O sea que eso desde el punto de vista económico no le ha repercutido en nada. Y luego está claro que tiene el tener una tranquilidad pues y unos cuidados que ha llevado por parte del hospital, que es idéntico a todos los pacientes, independientemente de su estatus, como ya lo sabe, y los cuidados que puede haber recibido por parte del equipo médico de Barcelona, pues por supuesto condicionan. Pero yo creo que de forma puntual, yo no creo que sea una situación que se pueda decir, ni mucho menos generalizada, seguro que no.
Doncs queda clar. Doctor García Valdecasas, en majúscules, moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
I que vagi bé. Bon dia. Bon dia. Amb el Carles Villarubí, recordo que, clar, deia l'altre dia la Vidal, Joan Maria, que es veu encara de jugar un parell de temporades més al màxim nivell. També ho interpreta això el Barça?
Segur, sí. Com qualsevol altre jugador, a la seva edat i en les seves condicions, segur que sí. Jo crec que la Vidal hem de fer el canvi de xip tots, no? I si l'altre dia va saltar al Camp Nou, és per quedar-se tot el temps que ell pugui i que aguanti com a professional, sí, clar que sí.
Clar, per tant, canvia... És a dir, recordo que el Carles Villarubí la setmana passada deia no, és que el veurien com una espècie d'ambaixador del Barça arreu del món, que jo crec que és un paper que sigui d'aquí un any, d'aquí dos anys, o d'aquí cinc... li ha de donar al Barça, si interpreto que sí. I una altra cosa és que ell encara vulgui continuar i vulgui marxar del Barça, això és una altra cosa, però mentre ell tingui la força de poder-ho fer, carai, com a ambaixador del Barça, Joan Maria, seria...
Però a mi em semblaria sensacional. Ara, és veritat que coneixent una mica el personatge, mentre ell es vegi amb cor de jugar, no li expliquis ambaixades ni feina que no tingui a veure
segur.
Amb el futbol. Sí, un però... cop ell digui prou, aleshores sí.
Uh-huh. Fixeu-vos que en aquest episodi que acabem de viure, doncs, tot just fa 48 hores, aquest noi ha sigut capaç d'enviar missatges, i missatges molt contundents. D'una part, un missatge a l'afició i als socis i a l'afició. Un missatge de que aquí tenim un equip unit, que no són solament uns gladiadors o uns mercenaris que estan aquí per jugar al futbol i fer la seva carrera, sinó que tenim un equip humà molt potent, no? Perquè, evidentment, ell ha sigut el protagonista i la seva família, però també el seu entorn professional ha tingut que jugar un paper determinant, i això ha de ser un orgull per tots els socis i els barcelonistes. Després ha hagut també un segon missatge ja cap al món del futbol en general, no? I és que en un cicle com el que estem visquent d'èxits esportius, d'excel·lència esportiva, en paral·lel, també hi ha un èxit d'un equip humà i d'un equip que no solament sap jugar al futbol a aquest nivell, marcant i fent història del futbol, sinó que també sap assolir èxits d'aquesta categoria a nivell humà, no? Del grup humà. Ah. I finalment un últim missatge que potser és el més important de tots, que gràcies als mitjans de comunicació i gràcies a internet, jo hi vaig veure... em vaig navegar una mica per internet i és espectacular la repercussió que pot tenir això per tots els malalts, per tots els que estan en una situació crítica amb la malaltia que ell ha tingut, no? Recordem que quan arriba Nadal, com a gran cosa, nosaltres vull dir, el Barcelona, el que fa és agafar i demanar-li al Messi i als jugadors, i tots cooperen per anar a l'Hospital de Joan de Déu i veure 30 nanos i fer-los feliços durant mitja hora amb aquella visita. Doncs escolta'm, això que ens esforcem tant i que ells fan i que els hi costa tant... que els hi costa en el sentit que és complicat amb les dades analèngues, això, el que va aconseguir l'Eric l'altre dia sortint a l'estadi, és un fenomen absolutament motivador per centenars de milers de malalts d'aquesta malaltia que avui tenen una icona amb qui projectar la voluntat de viure i la il·lusió per lluitar.
Parlaves fa uns moments d'un canvi de xip. De tots plegats, d'un canvi de xip. Aquest canvi de xip és començar-se a plantejar que efectivament Erika Vidal pot tornar a jugar amb un nivell, no sé si A, B o C, és igual, a un nivell professional, com ha dit el metge, diu, sí, diu, des d'un punt de vista mèdic, està curat, pot jugar des d'un punt de vista professional, que en lloc de parlar d'ambaixador, ara sí que s'ho hagi començat a replantejar la possibilitat de renovar-li el contracte futbolístic amb el jugador?
No, això depèn. Això depèn de moltes coses, vosaltres sou els primers que ho sabeu, depèn d'una sèrie de variables que són on l'àrea esportiva i ell mateix s'ha de trobar en condicions, l'àrea esportiva, és a dir, el club ha de necessitar un jugador de les seves característiques i en el seu estat de la seva carrera professional, és un conjunt de circumstàncies que jo crec que no puc respondre en aquest moment, no ho podem saber en aquest moment.
Val, per cert, com està el Tito Vilanova?
I molt bé, no? El veu veure tots per la tele, fenomenal. I totalment recuperat. Una persona, quan la gent d'aquest nivell doncs, seu a la banqueta, vol dir que se sent al 100% de motivat i de bé per poder desenvolupar la seva tasca. Estem parlant de professionals que tenen un altíssim sentit de la responsabilitat. Un altíssim sentit de la responsabilitat. I a partir d'aquí, el mer fet que ell estigui de peu allà durant 90 minuts donant ordres, ja vol dir clarament que està en plenes condicions. Si no, ell seria el primer que no hi seria.
Alguna pregunta per aquí a la taula, sisplau? Pou, Banyeres, Jack, no? Doncs ho deixarem aquí. Vaja, una última pregunta. Carles Vilarrubí coneix, no sé de quants de fa quants anys, però crec que molts, Iñaki Urdangarín. M'agradaria preguntar-te què et sembla que estigui estudiant Marcel Catar de la mà del Valero Rivera.
No puc. És a dir, suposo que una persona de la seva joventut i amb tot el procés que està passant, suposo que per ella ha de ser important tenir una activitat professional. I per tant és en aquest sentit que en aquesta clau que entenc la notícia, no? I també l'entenc amb una altra clau, i és en que en el món de l'esport es construeixen doncs complicitats i es construeixen amistats que duren per tota la vida, i això que hem de llegir la notícia aquesta amb Valero Rivera, que no sé si és, no sé el grau de madura, no sé el grau de certesa aquesta informació, però en tot cas no m'estranya, perquè si hi ha un món on, i això es demostra en el cas de Vidal i amb això també, no? Si hi ha un món on es generen complicitats i amistats per tota la vida, és en aquestes, no?
Escolta, no puc escapar sense fer-te una pregunta vinculada amb Vidal, perquè aquest matí ho comentava a les 8 del matí, i el que passa és que com que noms, és a dir, com jo crec que no saben ni com funciona el reglament, ni molta de la gent que l'ha organitzat, ni el que ho ha escrit, ni el que vota, però jo crec que si hi ha aquest any un mèrit per un Premi Príncep d'Astúries de l'Esport, és a dir, que Vidal, sí o sí, no? No creus?
Home, és el meu candidat, i el teu.
No, per descomptat.
És de disseny, no? Dius, a veure, dissenya un candidat per aquest premi, doncs probablement surt l'Erika Vidal. No? Jo no me'l sé imaginar un altre.
Efectivament. Carles Vilarrubí, no sé si estàs patint gaire pel partit de demà o no pateixes mai pels partits abans d'hora?
No, jo crec... Escolta'm, jo sóc molt optimista en el sentit que, escolta'm, va ser molt pitjor la situació que ens trobàvem fa dues setmanes a la Torre del Milan. Vull dir, jo guanyar... el Barcelona és un equip que ja porta anys que la hipòtesi de guanyar el Camp Nou qualsevol partit forma part de les nostres, del quotidià, per tant, a partir de nosaltres hem de guanyar aquest partit i punt, ja està.
Moltes gràcies, Carles Vilarrubí, molta sort.
A vosaltres.
Fins ara, gràcies. Bon dia.